Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs de seguida, ja migdia, COPE Catalunya i Andorra. Us parla molt de gust, José Miguel Cruz. Farem seguiment d'aquest comentari, la notícia que ens avançava la Pilar García Muñiz sobre aquesta manifestació del sector rural d'Espanya a Madrid. Ho mirarem des de la perspectiva catalana. Parlarem amb el president nacional de JARC, de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, el Joan Carles Massot, que diumenge hi haurà una representació catalana important allà en aquella manifestació. Entre d'altres coses, es parlarà del despoblament, dels preus, etc. Vull dir, el sector primari ja sabeu que no està bollante, precisament. I sobretot de relleu generacional, que és una de les qüestions importants, perquè parlàvem de relleu en els metges, però també hem de parlar de relleu generacional al camp. Però abans d'això, anem a veure com tenim el temps, trànsit i actualitat amb el Carlos Lozada. Carlos, bon migdia, benvingut.
Què tal, Cruz? Bon migdia. Doncs pocs canvis en el temps de la comunicació d'abans. Estem en un divendres de cel molt ennuvolat, de pluges febles, alguna mica de fang, sobretot a les comarques de Girona i també a les comarques del sud de Catalunya, Terres de l'Ebre, encara una ressaca d'aquest pols africà que ha invadit bona part de la península ibèrica els últims dies. Temperatures sense canvis, agradables. El cap de setmana es presenta amb cel tapat arreu de Catalunya, tot i que diumenge arriba la primavera, que això també és important dir-ho, acomidem a l'hivern, arriba la primavera, una nuvolositat important, amb precipitacions disperses, no molt importants, no molt fortes, el temporal de mar que continuarà present dissabte a bona part de Catalunya i el diumenge minvarà temperatures sense canvis importants, com aquests 16 graus que hi ha a Barcelona i Tarragona, els 13 que hi ha a Girona, els 12 que hi ha a Lleida i els 8 graus encara a Andorra la Vella.
Què tal circula per la xarxa viària aquestes hores, Carlos?
Tenim problemes encara a la C-58, al nus de la Trinitat hi ha un accident, afecta amb retencions importants a la Pota Nord, des del túnel de Santa Coloma de Gramenet fins al mateix nus, a la ronda de litoral a partir de Sant Adrià i a la ronda de dalt, des d'Hort al transport públic, no tenim incidències. Aquest matí hi ha hagut algun altre problema a l'autovia 2 per aquesta marxa lenta de camions en aquesta nova jornada de protesta dels transportistes. Ara no hi ha cap incidència a la xarxa viària. Veurem com va els pròxims dies, perquè la vaga, recordem-ho, és vaga indefinida del transport públic, del transport de mercaderies, afecta sobretot a autònoms i petits empresaris. Pinyes, eh?
Molt bé, què en destacarem de l'actualitat?
Doncs mira, dues notícies, per exemple, que avui és el dia de la son, eh? Dia de la son.
Correcte,
eh?
Després parlarem precisament d'això.
Doncs mira, escolta una cosa, una excusa perfecta, nosaltres també, per preguntar als especialistes per què els espanyols, i també els catalans, doncs, dormim tan poc i molts ho fem tan malament, no? Hem preguntat per aquests tres factors que sempre diuen els que tenen molt de la matèria i que determina o que han de determinar la qualitat de la son, la durada, la continuïtat i també si s'arriba o com de fer per arribar al son profund, eh? Vull dir, ho explicarem a l'informatiu migdia. I també estarem molt atents a una acció de protesta que hi ha diumenge, una marxa concretament que recorrerà els carrers de Mataró per exigir canvis en la llei de caça i garantir un bosc segur per a totes les activitats de lleure. La iniciativa neix d'una família d'un ciclista de la comarca del Maresme que va resultar ferit de gravetat en un bosc d'Argentona pels trens d'un caçador que participava en una batuda de senglars. Va ser un accident amb molta mala sort, el ciclista ha quedat ferit de forma greu i el que es vol aconseguir ara amb aquests canvis és que, bueno, que tu puguis anar a bosc i que no tinguis un perill de que hi hagi una cacera, en aquest cas de senglars, hi hagi un tret, es perdi la bala, impacti contra un ciclista que està fent esport per aquella zona, no? Costés mala sort, però no pot passar.
Molta mala sort i una desgràcia important.
Sí, una desgràcia molt, molt important. I si vols, també puc explicar que tindrem aquest dissabte de convidat a converses.
Això t'anava a preguntar. Penso que tenim un bon conegut d'aquest programa, també.
Un bon conegut d'aquest programa, del teu programa i de tots els mitjans de comunicació, és d'aquests investigadors buscadíssims, sol·licitadíssims, que sempre es posa al telèfon, però tenir-ho presencialment costa més. Ell viu a Anglaterra, porta molts anys fora d'Espanya, 25 anys, es diu Salvador Mací, és un investigador de genètica molecular i un especialista també en matèria de càncer, de sida, i també, sobretot, els últims temps, en tot el que ha envoltat el món de la Covid-19. Hi ha moltes preguntes sobre la taula, les mascaretes, hem de continuar amb mascaretes o no, els antivacunes, cada cop un col·lectiu més important, vindrà una setena onada, hem d'estar preocupats si arriba aquesta setena onada o hem d'estar més preocupats pel que està passant a la Xina, on hi ha moltes ciutats de milions d'habitants confinades. Pregunta sobre la taula que el dissabte les hi farem al Salvador Massí.
El Salvador ho explica tot molt bé, d'una forma molt clara, molt planera.
I això és molt important, que s'expliquin les coses clares.
I ho entens perfectament. Sí. Doncs gaudirem d'aquesta entrevista.
Sí,
senyor. Dissabte. Gràcies, Carlos.
Bon programa, Cruz. Adéu. Fins després.
L'actualitat esportiva en mans i veu del José Luis Gil. José Luis, bon migdia, benvingut.
Què tal, José Miguel? Bon migdia.
Com doncs tenim aquesta actualitat esportiva?
18 minuts perquè el Barça conegui la seva sort als quarts de final de la Europa League. 18 minuts perquè comenci la roda de premsa de Luis Enrique. Recordo, la gran novetat en la convocatòria de la selecció espanyola, David Raya. David Raya és un porter que no el coneixia ningú, que està jugant al Brentford, que, pel que he mirat per internet, doncs Jürgen Klopp i el Liverpool ja tenen molt molt fixat com a objectiu a mitjà llarg termini per la porteria del Liverpool, i que és la gran novetat que deixa fora a David De Gea. S'han quedat fora David De Gea i Busquets d'aquesta llista de la selecció. Recordem, del Barça, Alba, Eric García, Pedri, Gavi i Ferran Torres, de l'Espanyol, Raúl de Tomàs, per jugar contra l'Albània de Keidi Vare. En el món del bàsquet, avui, Barça estrella roja a la Eurolliga, fase regular. Arrenca el Mundial de Fórmula 1. Farem un approach, una aproximació amb el Carlos Miquel, i estarem pendents, evidentment, de la sort fonamentalment de Paula Badosa al torneig d'Indian Wells. Les preguntes del dia. Twitter @esportscope. Ah, i a més, atletisme. Tenim atletisme a Belgrado. Ha arrencat el Mundial Indoor. Les esperances del casa nostra fonamentades en la figura d'Adel Metzal a la prova dels 3.000. Les preguntes del dia. Twitter @esportscope. Travessa del Clàssic. Hores d'ara. Guanya el Barça 53%. Guanya el Madrid 25%. Empaten 22%. Pregunta en blanc i blau. Feu la travessa de l'Espanyol Mallorca. Definitivament a Sesilles no ens escolta ningú. No ens escolta ni per internet ni per... 96% guanya l'Espanyol, 4% empat. 0, guanya el Mallorca.
Pot ser perico i no està gaire optimista davant d'aquest partit. Aviam, passa a vegades.
No, jo és que en una travessa d'un partit de l'Espanyol, jo crec que és la més desnivellada que jo recordo que haguéssim fet en tota la trajectòria d'Esports Cope, però
doncs,
bueno.
Tant de bo arribi bon termini.
Sí, sí.
José Luis, moltíssimes gràcies.
Bon cap de setmana, senyor.
Igualment, quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda ja sabeu tota la informació esportiva local ampliada a Esports Cope amb el Joan Batllori. De seguida parlarem de dues coses. Primer, del Casino de Tarragona, allà actuarà ja divendres el Mac Paupi, que va estar a Got Talent, fa uns números d'aquells espectaculars, i parlarem del sector del camp. El sector del camp, el sector rural es manifestarà a Madrid, parlarem des del punt de vista de Catalunya, per la representació catalana que anirà cap allà, sobre la situació del que... Recordeu les protestes, que ja les hem parlat moltes vegades aquí. Això en parlem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya y Andorra.
Estás informat.
El pasado año nos hemos encontrado con una pandemia no prevista, el COVID. Sin embargo, esto no debe hacernos perder de vista que la verdadera pandemia del siglo XXI es el sobrepeso y la obesidad. Me dedico a tratar este problema desde hace casi 30 años y evoluciona poco, en el sentido que las cifras no disminuyen. Al contrario, aumentan. Esto significa que o bien no se le está dando la importancia necesaria o que las soluciones que se están ofreciendo no son las idóneas. Si resumimos los procedimientos que se enfocan al sobrepeso son dieta, algún fármaco que cae en desgracia, balón gástrico y cirugía de la obesidad. Salvo en la dieta, la información genérica que se transmite con los otros procedimientos es que ofrecerán una pérdida de peso sin esfuerzo. Siento decir que no es verdad. Si arrastras desde hace años obesidad o sobrepeso y quieres solucionarlo, hay procedimientos conjuntos que te ayudarán a conseguirlo con menor esfuerzo. Si quieres saber cómo, pide una visita personalmente conmigo. Soy la doctora Torrejón.
Si quieres tener el presupuesto más competitivo con la mejor relación calidad-precio, no dejes de llamar al 93 414 3631 y pedir una visita con la doctora Torrejón sin coste para ti.
Estás escuchando Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Este domingo llega el partido que para el mundo. ¡El Clásico!
¡Tres para tres!
Y en tiempo de juego lo vamos a vivir como nunca.
¡Muy del Madrid!
Con la previa, con todas las jugadas, como si estuvieras en el Bernabéu.
¡Esto es fútbol puro! ¡Esto es espectáculo!
Este domingo en tiempo de juego, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona.
¡Fantástico!
Un Madrid crecido tras su histórica remontada en la Champions frente a un Barça que quiere seguir peleando por la Liga.
Nos lo queríamos perder.
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González. Pérez, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Miguel tiene su seguro de moto con Berti porque al pagar solo 73 euros ahorra para clases de pádel.
Lo del rebote en la pared no termino de dominarlo aún.
Pero Miguel también ahorra tiempo al pedir su grúa por geolocalización.
Aún está 10 minutos. Tengo tiempo para mejorar el saque.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Cuidando tu boca, cuidas de ti. Porque ¿hay algo más importante que tu salud? La vida se vive mejor si sonríes cada día. Yo voy al dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España con motivo del Día Mundial de la Salud Bucodental.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te damos un descuento de 10 céntimos por litro en cualquiera de nuestros carburantes. En todos los repostajes que pagues con Wiley, la app de Repsol. Consigue tu descuento hasta el 18 de abril por ser cliente de Repsol. Más información en Repsol.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si sou seguidors del Got Talent, segurament heu vist, o vau poder veure, sobretot en semifinals, l'actuació de Paupi al Mac, que va fer el Got Talent. Bé, la veritat és que va ser un d'aquells números intrigants perquè s'apartava molt del que era el que estem acostumats a veure amb Màger. Era fins i tot com una escena de por, fins i tot, doncs mireu, Paupi, el Mac, doncs actuarà al Casino de Tarragona aquest proper divendres, dia 25 de març, i també el 22 d'abril i el 20 de maig, tots divendres, divendres 25 de març, divendres 22 d'abril i divendres 20 de maig al Casino de Tarragona. Però parlem amb ell del que veurem. Fent 5 cèntims, tenim a Paupi, a Pau, al telèfon. Paupi o Pau, com et dic?
Pues me pots dir com vulguis. Realment, hasta la meva família em diu Paupi, així que si em vols dir Paupi, per mi perfecte.
I d'on ve Paupi, d'on ve?
Pues m'ho deien quan era petit, un grup d'amics que tenia, m'ho van començar a dir Paupi, 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 i me va agradar i així es va quedar fins ara.
Doncs Paupi el Mac estarà al Casino de Tarragona. Escolta'm, felicitats pel número, eh? Era molt diferent aquest número que transmetia aquesta por, aquesta inquietud i aquest silenci, sobretot.
Sí, moltes gràcies, moltes gràcies. Sí, és el que buscava, també, ser una mica diferent al resta de Macs i fer una proposta, això, diferent i que pogués agradar a la gent.
L'espectacle que veurem al Casino de Tarragona serà La Caja Màgica de los Sueños, que suposo que estarà basat tot, no?, en aquests números diferents, intentant fer innovar dins de la màgia. Mira que a vegades és difícil, no?, però sobretot en la presentació dels números.
Sí, sí, és molt difícil, però jo sempre és el que vull aconseguir, fer coses diferents que no estiguin vistes, i és el que he aconseguit en aquest espectacle, també. La gent que vingui podrà veure números que no ha vist mai i presentats de forma diferent, també, i per això animo a tota la gent que vingui, perquè, de veritat, s'ho passaran superbé, amb molt d'humor i màgia molt, molt sorprenent.
Pau, i te la jugues, perquè dius números que no s'han vist mai. A la màgia és molt difícil, això,
Sí, sí, és difícil, però com que sé que no s'han vist mai i els hem construït entre jo i algú que m'ha ajudat, doncs, realment, sé que no hauran vist aquests números, que són diferents i molt sorprenents, sobretot.
La Caixa Màgica dels Somnis, una màgia distinta, divertida, plena de participació, sorpreses, al Casino de Tarragona. Ho he dit bé, no? Serà aquest proper divendres, dia 25 de març,
sí.
El divendres 22 d'abril i el divendres 20 de maig.
Sí, correcte.
Seran aquests,
Aquests 3 dies, sí.
Aquests 3 divendres.
La gent vol...
Paupi, una pregunta, a part de l'espectacle, la gent vol jugar a pòquer amb un Mac?
Normalment no. Normalment no volen jugar, no volen ni que toquis les cartes abans de començar una partida. Fixa't el que et dic. Perquè ja es pensen que pots començar a manipular i a canviar les cartes.
Què veurem al Casino de Tarragona, dins d'aquesta caixa màgica dels somnis? Perquè hem fet els titulars per sobre, però pots fer algun apunt al detall?
Sí, doncs mira, jo faig màgia molt de mentalisme, és un estil que m'agrada molt. Podreu veure números així molt de mentalisme. Després també utilitzaré molts objectes del públic, anells, bitllets, i també amb molt d'humor quasi tots els números. I després també en fem un que és molt especial, que toco amb una persona i la persona que està al costat és la que nota que l'estàs tocant. És a dir,
va,
és com,
sí?
Com una mica així misteriós i realment és molt xulo aquest número.
Uah! Així que felicitats i gaudirem de tu, d'aquesta caixa màgica dels somnis al Casino de Tarragona, doncs, d'entrada aquest divendres dia 25 de març, per començar.
Sí. Doncs, espero a tots.
Allà hi serem. Pau Pi, moltíssimes gràcies. Una abraçada molt forta.
Moltes gràcies. Una abraçada.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
És probable que lo merezco, però no lo
El sector del camp català es manifestarà a Madrid contra el despoblament del sector rural. Bé, es manifesta el sector rural de tot Espanya, però nosaltres ho mirarem des del punt de vista de casa nostra, de Catalunya, i de la representació que anirà a Madrid a manifestar-se contra aquesta situació. Tenim al telèfon el president nacional de JARC, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, el senyor Joan Carles Massot. Joan Carles, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per atendre'ns. Què volem visibilitzar el 20M a Madrid?
Sí, bueno, de fet, és una continuïtat de les mobilitzacions que es van fer abans de la pandèmia a nivell estatal, i és ja per, bueno, visibilitzar, pues, davant de la societat inclús, no sol davant de l'administració, de que el sector del camp i la ramaderia és el sector dels pobles, és un sector estratègic i no podem deixar perdre, no? I més amb la que s'està caent, i sobretot ara amb la disbauxa que hi ha amb els costos de producció, jo crec que estem en un moment molt sensible i molt delicat, i ens hem d'avançar tot el que puguem per intentar evitar el despoblament que tenim a les zones rurals i sobretot de l'activitat agrària, que és la producció dels aliments essencial per l'alimentació de la societat. I crec que aquestes són les bases.
Sí, bàsicament el despoblament és una qüestió difícil que ja fa molt, diré anys, que està sobre la taula, que cada cop és més greu, però no dona la sensació que es posin solucions a això, com a incentivacions, com, jo què sé, el que s'hagi de fer.
Sí. De fet, és complicat. A veure, quan hi ha despoblament és perquè possiblement no hi ha un atractiu o no hi ha una realitat econòmica que compensi viure en un poble, no?
Mm.
Jo crec que ens hem d'avançar en el tema de fer polítiques per afavorir tot això, sobretot en la política agrària, que això ja depèn d'Europa, i sobretot també amb les iniciatives que acabi prenent el Ministeri i les corresponents comunitats autònomes amb les competències que tenen, no? Jo crec que el sector agrari és un sector estratègic, així s'ha de veure a la pandèmia, un sector que al final és el que produeix els aliments i garanteix els aliments, i això ho veiem, el que està passant en aquests moments en el conflicte, que és un conflicte econòmic, el que està passant en aquests moments, i l'economia es basa en la producció dels aliments, en el territori, i això és bàsic i estratègic, i això ho hem de perseverar, i ho hem de conservar. I ho hem d'anar en compte ara amb l'escassetat que hi ha en alguns moments de matèries primes, i el que hem de perseverar és la producció als nostres territoris, assegurar l'abastiment i assegurar l'alimentació i no dependre de països tercers. Això jo crec que és bàsic com una política agrària europea. En aquest cas som d'Europa.
Home, al final, precisament tota la qüestió d'aquesta crisi que tenim ara és precisament per aquesta manca d'importació, que no poden importar productes, per això, precisament, perquè al final, quan parlàvem de quilòmetre zero, això se'n va en orris quan parlem d'aquestes coses, perquè la producció cada cop més, de mica en mica, s'ha anat important, més que produir-la aquí a casa.
Això està clar. A veure, estem en una societat del benestar, aquí a Europa, doncs que tenim la sort de poder-nos alimentar quatre o cinc vegades al dia. I llavors això crea una necessitat.
Mm.
I quan en aquests moments hi ha un conflicte, qualsevol cosa, pengem d'un fil, no? Es trenca una rama d'un arbre i deixa de produir fruits. Pues això passa el mateix. Hi ha punts que diguéssim que de carència, que no estan ben configurats per assegurar l'alimentació a Europa. Llavors, això és el primer que hem d'assegurar, i després, pues, si ens fa falta, ja tirarem de països tercers. Però en aquests moments, la sobirania alimentària, com l'energètica igualment, és bàsica per mantenir el benestar a la societat que nosaltres sempre desitgem i volem.
De fet, hi ha municipis, hi ha Catalunya, que s'estan unint políticament parlant per intentar tenir veu i intentar frenar aquest despoblament des ja des d'un punt de vista polític. Suposo que tot començarà per aquí, no?, per la política.
Això està clar, no?, perquè jo també soc d'un municipi petit, soc d'un micropoble, en aquest cas, els micropobles jo crec que són, és la base de, del manteniment del territori, són els que estan al territori, i això no es pot deixar perdre, no?
Sí. Joan Carles, i ja per acabar, no sé si el problema és molt greu aquí a Catalunya, en comparació a la resta d'Espanya, no és el territori que més problema, el té més greu, però s'ha de fer alguna cosa igualment. S'està fent alguna cosa? Es veu moviment cap endavant per intentar aturar tot això? Em refereix al despoblament, eh?
Sí, bueno, de fet, de coses se n'està fent, però en aquests moments, del que està passant en aquests moments, sobretot amb la pujada dels costos de producció, que pot ser un motiu també per cessar l'activitat, no? Perquè amb aquests costos de producció que estem tenint, si no els podem repercutir cap endavant, o sigui, cap al consumidor, que doncs, jo dubto que alguna vegada tot això ho pugui acabar suportant, per intentar que això passi s'han d'aplicar mesures. I en aquests moments estem amb això, no?, una mica per aplicar mesures a curt termini i mesures a llarg termini, no? Les mesures a curt termini que en aquests moments se necessiten pel sector agrari i ramader és la liquiditat. O sigui, per afrontar la nova campanya que ens ve, amb els costos de producció que hi ha i per intentar frenar tot això, el que interessa més és liquiditat. Ara hem d'intentar, diguéssim, abastir de liquidez a les empreses. Llavors s'ha d'intentar buscar una línia de préstecs favorables per afavorir tot això. I després, a llarg termini, hi ha d'haver mesures com una reforma una altra vegada de la PAC per intentar assegurar i ser proteccionistes amb la producció. I després, doncs, tot això acabarà afavorint a la llarga. Si això s'aconseguix, acabarà frenant aquest cop que hi ha, i a la llarga doncs, tot això ajudarà a compensar d'evitar que hi hagi despoblament als pobles.
Doncs Joan Carles Massot, president nacional de JARC, Joves Agricultors Ramaders de Catalunya, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, que el dia 20 vagi molt bé.
Pues moltes gràcies a vosaltres.
I possiblement sí que és veritat que el camp, el sector rural, sí que necessita un cop de mà per moltes coses. Parlaven del relleu generacional dels pagesos, parlaven dels preus tal com estan ara. Doncs bé, farem seguiment d'aquesta manifestació, que repeteixo, serà a Madrid aquest dia 20. De seguida parlarem de dues coses. Primer, parlarem de menjar, anirem fins al restaurant Sol, que és una aposta gastronòmica local. A més, tenen l'hort, i parlant de Sol, que és el surco dels horts, de les hortes, porten els seus productes des d'Argentona. Suposo que no tindran problemes amb el transport, ni molt menys amb aquesta aturada, que també parlarem de l'aturada, i després parlarem precisament de l'aturada de part del transport, que comença a afectar una mica a l'abastiment català. De seguida parlem aquí, a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Inaugura la primavera amb una copa de Verdejo. Casa Gourmet t'ofereix una selecció excepcional. Aura Vendimia Nocturna, Celeste i Emina Fermentat en Barrica. 6 ampolles valorades en 66 euros, ara només per 39 euros. Troba'ls a casagourmet.es, la botiga en línia del periòdico.
¿Sabe que una silla de ruedas equivocada puede producir escaras y agravar el dolor de espalda? En Gracare somos especialistas en sillas de ruedas desde hace más de 30 años. Analizamos sus necesidades de movilidad y la accesibilidad de su hogar y le sugerimos la silla más adecuada para adaptarla a su medida. Gracare está en Barcelona y en Tarrasa. Informes en el 93 490 26 29 o en gracare.com.
Gran concierto de Mocedades y Los Panchos. El 12 de abril a las 8 y media de la noche en la Sala Bars de Barcelona. Mocedades y Los Panchos, por fin juntos en concierto. Compra tu entrada en la web bars.cat y en las taquillas de Sala Bars. 12 de abril, gran concierto de Mocedades y Los Panchos. No te lo puedes perder.
El restaurante La Lubina lleva casi 3 décadas ofreciendo la mejor cocina de mercado.
Y siempre con productos cuidadosamente seleccionados, desde un buen pescado a una buena carne o el mejor ibérico.
Déjese sorprender por sus exquisitos platos de creación propia y sus sugerencias del día.
O si lo prefiere también puede saborear lo mejor de La Lubina en sus menús degustación.
Déjese aconsejar. Restaurante La Lubina, Viladomat 257, esquina Rosellón. Reservas 93-430-0333, 93-430-0333.
¿Cómo volver a la normalidad con seguridad? Evita el autodiagnóstico y escoge profesionales sanitarios y certificación oficial homologada para poder viajar, trabajar o añadir el resultado a tu tarjeta sanitaria. Entra en democrates.com y consigue tu PCR por 60 euros o antígenos 25. Más de 40 clínicas en España. Democrates, comprometidos con la sociedad.
Jugada, ojo a la persiana. En Carpintería de Aluminio y Cerramientos Lores, por cambiar todas sus ventanas y persianas, se las motorizamos sin coste. Lores, asesoramiento personalizado, presupuestos a domicilio sin compromiso. Más de 35 años de calidad y profesión a su servicio. 93-373-3317. 93-373-3317 o loresmetal.com.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Mi querido Rafael, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Pues es sencillo, feliz. Solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Entra ya en cope.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Teniu gana? Doncs anem a menjar. I anem a menjar al Solc, al restaurant Solc. Parlem del restaurant Solc amb el seu director de comunicació, el director de comunicació de Majestic, el Santiago Martín. Santiago, com estàs? Bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días.
Que hablamos de Majestic, estamos hablando de historia pura de Barcelona también, ¿eh?
Totalmente. Es el hotel de 5 estrellas con más historia de la ciudad. 104 años cumplimos el mes que viene.
104 años, poca broma, ¿eh? Y esto se ve reflejado pues en todos los productos de que ofrece el hotel. En este caso hablamos del Sol, que es el restaurante del hotel, que tiene que ver pero no tiene que ver. O sea, está con él, pero también está aparte. ¿Me he explicado lo que quiero decir?
Bueno, es el restaurante gastronómico del hotel.
Exacto.
Está asesorado por Nando Yubain, que es nuestro asesor gastronómico. Uh-huh. Y como comentabas antes, nuestros productos llegan todo de productores locales y de un huerto que tenemos del hotel, de la familia propietaria del Majestic, en Argentona, donde cada día nos traen los productos que están en su punto óptimo de maduración para comer en ese mismo día y no tener que pasar por una cámara frigorífica.
O sea, más fresco es imposible. Y encima de confianza, porque sabes que son tuyos.
Son nuestros, exactamente, sí. Y bueno, la verdad es que se nota mucho, sobre todo en el sabor y en el aroma que tienen estas verduras.
Es verdad, eso cuando dicen, no, es que compro unos tomates que huelen a tomate. Y esto es cierto.
Es cierto, ¿eh? Es que yo creo que una vez se meten en una cámara frigorífica pierden mucho este aroma.
¿Qué nos ofrece Solc en esta reabertura?
Bueno, Solc propone un concepto que es farm to table, de la granja o del huerto a la mesa, con este producto de proximidad. Todos nuestros proveedores son proveedores de confianza que conocemos y que están todos más o menos a 100, 120 kilómetros a la redonda. Es una carta efímera porque como dependemos totalmente del producto que nos llega en el día,
¿sí?,
no podemos asegurar que el pescado que probaste ayer lo vayamos a tener mañana, porque a lo mejor pues en la lonja de la Barceloneta o de Vilanova, que es de donde nos vienen los pescados cada día, pues igual ese día no se ha pescado. Entonces es una carta muy efímera que va cambiando además con el producto de la temporada. Y que, bueno, pues se puede comer a la carta o tenemos también un menú degustación que acabamos de lanzar esta semana.
Háblame de este menú degustación. ¿Es un menú degustación para la noche?
Sí, es un menú por la noche. El horario de Sol, que es de miércoles a sábado. Y tenemos, bueno, pues es un menú de varios platos, como la croqueta de gamba roja de Vilanova o la ensalada de alcachofas, puerros asados y brotes tiernos, esto para empezar.
Caray.
Después un pescado de nuestras lonjas al horno de carbón, bilbaína y habitas tiernas, y una terrina de cochinillo con boniatos asados y tofe.
Está revolucionando mis jugos gástricos ahora mismo.
Es que además
hasta ahora ya toca, ¿eh?
Y luego para los más golosos, pues el postre, una selva negra 2.0, que bueno, pues es una tarta muy tradicional, pero que nuestro chef pastelero le ha dado un toque mucho más actual.
Es ese punto de calidad que tenéis en el restaurante Sol, que de cercanía y además de productos, como tú decías, de más que de proximidad. vuestros directamente, ¿eh? Oye, ¿cómo que tenéis un huerto en Argentona? Esto no es muy habitual, ¿eh?
Bueno, la verdad es que el hotel pertenece a una familia, la familia Soldevila Casals, desde siempre, desde 1918, y esta familia tiene unos terrenos en Argentona donde se plantan desde hace muchísimos años unas verduras allí. Y hace unos años dijimos, ¿por qué si tenemos esto allí no lo aprovechamos para abastecer al hotel de esos productos? Y desde hace 3 años que empezamos con el chef del hotel y el payés de Argentona, pues a hablarse y a ver qué íbamos a necesitar e ir plantando en función de lo que quisiéramos servir en el restaurante.
Muy bien, y veo que lo abastece bien, además. Supongo que hay que reservar, ¿no? En el Sol, que a través de la web, por ejemplo.
Se recomienda reservar a través de la web o por teléfono.
Mm-hmm. Y luego, lo que sí que está funcionando muy bien, que ya está que me lo quitan de las manos, es el brunch gourmet del Sol, ¿no? Que
sí, sí.
Ya para este domingo... Lo tenéis completo y el domingo que viene creo que queda muy poco.
Sí, la verdad es que el brunch se ha convertido en poco tiempo en un clásico de los domingos de Barcelona y estamos muy orgullosos de que la mayoría de nuestros clientes son clientes locales, porque en los hoteles estamos normalmente acostumbrados a ver turistas o extranjeros, ¿no? En cambio, el brunch diría que el 95% de la clientela que tenemos es de Barcelona. Y bueno, pues es un brunch que se sirve todos los domingos a partir de la 1 del mediodía.
¿En qué consiste este brunch?
Y consiste, lo hemos cambiado respecto al que teníamos antes de la pandemia. Antes era un gran buffet que a raíz de las medidas de seguridad anti-COVID se decidió cambiar y ofrecerlo servido en mesa. Esto nos hemos dado cuenta de que además mejora el servicio al cliente. El cliente ya no tiene que levantarse a buscar nada, sino que es los camareros del restaurante quien te lo llevan todo. Entonces hay una serie de platos que van apareciendo en la mesa para sorprender a nuestros comensales, y lo que sí que dejamos en plan buffet para los más golosos es el postre. El postre es un gran buffet de postres asistido por nuestro chef pastelero, que indica en qué consiste cada uno y nos ayuda a cortarlo y a servirlo.
Bueno, el brunch para este domingo ya no, pero para el domingo que viene igual queda algo, y para el siguiente en todo caso. También a través de la web la reserva igualmente, ¿no?
Sí, también.
Pues ya lo sabéis, es una buena apuesta, es apostar seguro y es apostar con calidad y saber que vas a salir satisfecho del restaurante Solc. Santiago, gracias por haber estado aquí con nosotros, muy amable.
Muchas gracias a vosotros, os esperamos.
Bé, una de les fortunes que tenen el restaurant Solc és que els productes els porten de proximitat de l'hort d'Argentona, que tenen en propietat, clar. No tenen aquest problema que ja es comença a notar els mercats conforme al desabastiment, poc a Catalunya, en aquest cas. Parlem d'aquesta aturada del parc del transport i d'aquesta afectació encara poc a Catalunya, i tenim el telèfon a la Yolanda Redondo, que és secretària general de Transcàlid. Yolanda, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia.
Bé, si et sembla, comencem per la vaga, que és el que tenim a sobre. Com està afectant... I tot això, que és un sector minoritari el que està fent l'aturada, com està afectant i quina és la situació ara mateix? Quina valoració feu des de Transcàlid?
A veure, la situació és molt dispars en funció de la zona d'Espanya. Aquí a Catalunya el seguiment està sent molt, molt minoritari. El tenim centrat principalment a Zona Franca, Port de Barcelona i la Sal. Però com dic, el seguiment aquí és residual i minoritari, i principalment... els problemes que tenim estan vinculats a l'acció dels piquets, que impedeixen que el que vulgui treballar pugui fer-ho. De totes maneres, sí que hem notat que en aquests darrers 2 dies el que són Mossos i Guàrdia Urbana i Autoritat Portuària estan actuant i estan ajudant a que aquells que vulguin treballar puguin fer-ho, i aquells que vulguin parar i no treballar i manifestar-se, doncs també puguin fer-ho.
En principi puc entendre, Yolanda, que no hi haurà un problema de desabastiment més enllà del que comentava al principi, de peix que ve de Galícia o peix que ve de Cantàbria, per
exemple. Correcte. Vull dir, el sector està treballant perquè no hi hagi problema de desabastiment. Som un sector essencial, ho tenim molt clar, i tenim una voluntat de servei que està en el nostre ADN. Problemes que puguin venir, evidentment, si tenim la zona del Cantàbric, una forta presència de piquets i un seguiment més actiu d'aquesta aturada, que no és una vaga, sinó que és una aturada, doncs els productes que puguin venir d'allà, doncs trigaran més en arribar. A més, aquí a Catalunya també ens trobem amb un temporal de mar que fa que la flota pesquera no pugui sortir.
Clar, és cert, no ens enganyem, és un sector essencial per l'abastiment, però clar, alguna cosa s'ha de fer, és que els preus dels combustibles són... entenc que molts treballadors, molts camioners, molts transportistes treballen a pèrdues.
A veure, el preu del combustible, evidentment, representa un 30 o un 35% de les despeses fixes d'una empresa de transport, d'un transportista. Vull dir, una pujada d'això toca la línia de flotació. Això és evident. El que sí que és cert és que en el desembre de l'any passat es van aconseguir uns acords amb el Ministeri que estan plasmats amb un reial decret que està en vigor des del dia 3 de març,
sí,
que fa obligatòria a tots els transportistes repercutir la variació del preu del combustible en les nostres factures de servei.
D'acord.
Per tots els transportistes. Això ja està en vigor.
Més
enllà d'això, des del dia 3 de març. Més enllà d'això, evidentment, el sector, a través del Comitè Nacional, que és l'òrgan que té la potestat per poder negociar amb el govern i on estem representats tots els transportistes, està demanant que, més enllà d'això, el govern intervingui d'alguna manera aquesta escalada de preus del combustible.
Bé, després, l'altra qüestió, abans deia que plou sobre mullat, sobre aquests temes, a part d'aquesta aturada, després estan la vinculació que s'ha fet sobre les morts, els accidents mortals, sobretot a l'AP7, amb l'augment de trànsit de camions. I clar, això suposo que al sector no li ha agradat, aquesta vinculació.
No, evidentment que se'ns criminalitzi no ens ha agradat, perquè a més pensem que són unes declaracions molt atrevides. La mobilitat està recuperada un cop que s'han superat ja diverses zones pandèmiques. Llavors, és cert que n'hi ha un augment de tràfic de camions, però és que n'hi ha un augment de circulació per les autopistes a nivell general, i no només dels camions. Els camions ja anaven per l'AP7 abans que es traguessin els peatges, perquè no poden anar per la Nacional des de fa 4 anys. Vull dir que els camions ja estaven. Aquest augment de circulació a les autopistes, aquest augment de circulació a les AP7, aquestes xifres que s'han donat d'augment d'accidents, no pensem que no s'han estudiat prou bé i que no s'ha valorat, per exemple, com ha afectat amb altres vies secundàries la baixada d'aquesta accidentabilitat. Vull dir, s'ha produït un trasbàs de vehicles de les vies secundàries que per les autopistes, que són, tot i així, les vies més segures i ràpides. Hem de tenir en compte que els professionals, els conductors professionals, són professionals de la conducció. Tenim aquest cognom professional. La carretera és el nostre lloc de treball. Hem d'anar per allà.
Clar, suposo que aquesta vinculació, com ho vinculen, això? És una qüestió de dades, d'accidents que hi ha? O com es fa aquesta... O com s'ha arribat a fer aquestes declaracions o aquestes conclusions?
El que se'ns va fer arribar a nosaltres en un primer moment és que, efectivament, havia hagut un increment d'accidents mortals a la zona de l'AP7, zona sud. Havia camions involucrats en aquest accident i a partir d'aquí la ràtio ha augmentat. Un mort ja és molt.
Sí, sí.
Això ho tenim clar. Som el sector del transport, som els primers interessats en que es posin més mesures de seguretat, en que s'inverteixin infraestructures i en que les vies siguin el més segures possible.
I aquí anava jo. I clar, una cosa et porta a l'altra, que és veritat que segurament hi pot haver prudències o pot haver, sobretot, molta prudència a la carretera, i aprofito per dir-ho, però com està la qualitat de les infraestructures, sobretot a les autopistes a Catalunya?
Durant molt de temps vam patir la retirada de les zones de peatges sense adequar aquestes platges i aquestes zones a la realitat del trànsit que estàvem tenint. I el que es va optar en el seu moment i el que continuen optant, en comptes d'invertir en aquestes infraestructures, és retallar la circulació de camions i posar més restriccions al nostre pas.
Doncs, Yolanda Redondo, secretària general de Transcàlid, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres. Molt amable.
Molt amable a vosaltres. Bon dia.
Bon dia. Clar, després d'això parlem... I ara parlarem i abordarem dues coses. Tot relacionat amb la ment i amb la psicologia. Totes les notícies negatives que estem tenint en els darrers anys, parlem de la pandèmia, parlem del volcà de la Palma, parlem del canvi climàtic, parlem ara de la guerra d'Ucraïna, entre d'altres coses. Com ens està afectant psicològicament tot això? Aquest cúmul de fets negatius continuats, aquest bombardeig de notícies continuades negatives. Se m'oblidava la crisi, els preus, manifestacions. De seguida en parlem amb la psicòloga i professora de la Universitat de Girona, l'Alba Alfageme, i en parlem aquí, a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Es un programa cultural sin pretensiones y sobre todo está hecho por gente que no solo ama el cine, sino gente que sabe transmitir su amor al cine a los demás.
Classics con José Luis García.
Los clásicos del siglo XX.
Esta semana, Nadie puede vencerme, con Robert Ryan. El viernes por la noche, en 13.
Un vino ecológico de Rueda.
Un salchichón de Vic.
Mejillones en conserva de las Rías Gallegas. O unas mantecadas de Astorga.
Todo esto y mucho más lo tienes ahora en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, en nuestra gran feria de la alimentación.
Una muestra única con los mejores y más tradicionales productos de nuestro país.
En tienda, web y app.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo. Su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o no fui yo?
Intentarem tenir contacte amb l'Alba Alfageme, que no podem contactar amb ella. Intentarem recuperar tota aquesta xerrada que hem tingut amb l'Alba. Una de les coses... Hi ha dues coses, a més de tot això. Parlava de que parlarem d'afectacions mentals. La primera era aquesta, la segona és el dia que és avui, el Dia Mundial de la Son. De seguida parlem del Dia Mundial de la Son, però abans ja saps que avui és dia... Avui no, demà és dia 19, ho he vist, el dia del pare. Què li regalem al papa? Doncs puedes regalarle el sortido San José de tu jamón directo. Claro, es que aún no conozco a nadie que se haya quejado de que le hayan regalado un buen jamón. El sortido San José está compuesto por productos naturales, saludables y nutritivos desde tan solo 49 euros IVA y gastos de envío incluidos y enviado en un precioso estuche de madera ideal para regalo. Tujamondirecto.com, jamones y embutidos de bellota de guijuelo a tu casa. Llámanos al 984-1028 o visítanos en tujamondirecto.com. Tujamondirecto.com. Recuerda, 984-1028. Y posiblemente anar amb la panxa. Ja sabeu allò de esmorzar com un rei, menjar com un príncep, sopar com un pobre, per anar a dormir bé i tenir una bona qualitat de son. Però com és la nostra qualitat de son? Avui és el Dia Mundial de la Son. Tenim al telèfon el doctor Francesc Segarra de la Clínica de la Son. Doctor, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, què tal, com esteu?
Molt bé, gràcies per atendre'ns, doctor. En termes generals, quina és la qualitat de son dels catalans?
Bueno, jo diria que bastant semblant a la dels europeus. Potser anem una miqueta més curtets de son que els de les persones del nord d'Europa, però en general parlem de que fins a un 30% de la població tenim en algun moment problemes de son. Per tant, hi ha molta gent que el son no és òptim. I això, com sabem, que afecta la qualitat de vida, al final, doncs, evidentment, hi ha molta gent que podria estar millor, que podria trobar-se millor, i no ho fa justament perquè dorm malament, especialment ara amb la situació que anem arrastrant, que en sortim d'una i ens fiquem en una altra. No?
Sí, mira, llavors, mira, això... tenia dues preguntes al darrere de tot això. La primera és aquesta, ja que treus el tema, començarem per aquí. No sé si heu detectat, des de la clínica de la Som, precisament, a totes aquestes bombardeig de notícies negatives que tenim per les situacions greus d'entrada a la pandèmia, a la crisi, evidentment, fins i tot canvi climàtic, ara la guerra a Ucraïna. Clar, això psicològicament... ens afecta, volem o no. No sé si heu detectat un augment de la baixada de qualitat de son, o gens que té problemes per tenir una son de bona qualitat.
Claríssimament sí, es va veure especialment durant el Covid i el confinament, claríssimament. A part de la nostra percepció subjectiva de que efectivament hi va haver un gran increment de demanda de consultes per insomni en concret, Els estudis que ja comencen a aparèixer, d'alguna manera, reafirmen aquesta impressió. És a dir, les prevalències d'insomni han pujat molt, especialment en algunes poblacions. Per exemple, la població dels sanitaris, la prevalència d'insomni es va disparar fins al 45%.
Quasi
la meitat dels sanitaris estaven dormint malament. I del percentatge de... insomni crònic, que normalment parlàvem al voltant del 10% de la població, és un insomni crònic, és una persona que ja fa molt temps que està dormint malament, aquestes xifres es fan incrementar claríssimament entre un 10 i un 15%. És a dir, és que parlem d'uns números molt, molt importants.
Sí, sí, sí. No, no, estem parlant d'una bestiesa en aquest cas, però sí, això té solució?
Sí, la veritat és que sí. No és fàcil, però sí té solució. De fet, aprofitant que avui és el Dia Mundial del Son, aquest any el lema del Dia Mundial del Son justament va molt relacionat amb la salut mental. I, efectivament, jo crec que està molt ben trobat. Llavors, és molt important perquè, efectivament, fixa't en algunes dades, que les persones que tenen insomni, per exemple, tenen 34 vegades més propensió a tenir algun trastorn de tipus psicològic, sobretot ansietat, depressió i demés, i al revés. La meitat, com a mínim, dels pacients amb algun trastorn d'ansietat o trastorn depressiu sabem que també tindrà un problema d'insomni. Per tant, al final està tan lligat a l'estat anímic amb el son que es retroalimenten, és a dir, que els trastorns de tipus psicològic poden donar problemes d'insomni o inclús d'hipersomni, és a dir, tot el contrari, inclús parasomnies, que són aquestes coses que fem quan estem adormits, però és que també la probabilitat de tenir un problema depressiu, per exemple, quan ja fa més de 8 o 9 mesos que estem dormint malament, també és molt alt. I amb això li ajuntes la situació externa, aquest context d'estrès continuat, Covid, confinament, incertesa econòmica, ara guerra, evidentment aquesta acumulació d'ansietat, tensió, estrès, incertesa, encara que fem un exercici important d'autocontrol, pesa molt, i un dels primers sistemes que salta és el son.
I ja si parlem dels mòbils, de l'abús de pantalles, ni t'explico, no?
Clar, i això és un problema que ara hem vist que ha augmentat també, no sabem per què, perquè realment la gent ja té molta informació. Però ens expliquen molt, és que per desconnectar estic amb el mòbil fent no sé què, o les xarxes socials, o inclús els jocs. La gent que en principi estan com, no sé, és com si la percepció que tenim amb alguns pacients és que necessiten com... no sé, com allunyar-se o imbuir-se o ficar-se en algun lloc per desconnectar una miqueta de la realitat. I això ja està bé, intentar desconnectar de la realitat de tant en quant, però justament utilitzant pantalles no és una bona idea, almenys a la nit, perquè això dificultarà després la secreció de melatonina i, per tant, dormirem pitjor.
No és el millor. Bé, entrant en termes de definicions, quan diem que tenim una son de qualitat?
Per nosaltres, o sigui, pels que treballem en son,
sí,
una son de qualitat vol dir que dormo les hores que més o menys necessita el meu cos, que com a promitge estadístic parlem sempre de 7 o 8 hores, però això depèn molt de cada persona. Parlem de que sigui un son continuat, és a dir, que no hi hagi molts despertars, i parlem de que les diferents fases de son estiguin ben organitzades, és a dir, que el percentatge de son profund sigui el correcte, que la fase REM també aparegui o no apareix, etc. Per la gent, quan pot detectar que potser no estic dormint bé? A part de que a la nit detecti que es desperta quan no toca o que triga molt a adormir-se, sobretot que l'endemà es trobi malament. És a dir, si una persona està dormint 6 o 7 hores i l'endemà funciona malament, es troba cansat, dificultats de concentració, o anímicament ansiós o una mica decaigut, és possible que el problema sigui que el son sigui de mala qualitat. Si dormo, però no descanso. Llavors, quan aquesta situació es comença a repetir amb el temps, és quan potser valdria la pena fer alguna consulta. És a dir, tots de tant en quant dormim malament o tots de tant en quant tenim alguna temporada que dormim pitjor i podem explicar possiblement fàcilment. Però quan això ja es va cronificant i passen les setmanes, inclús passen els mesos i veiem que això no tira cap endavant, és quan hem de fer una consulta, perquè és molt, molt important per la nostra salut en general i pel nostre benestar tenir un son de qualitat.
Doncs, doctor Francesc Segarra, de la Clínica de la Son, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres en aquest Dia Mundial de la Son. Molt amable.
Encantat i moltes gràcies a vosaltres.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Sientes pesadez? ¿Que tu cuerpo está hinchado? ¿Te aprieta la ropa? Con el plan 1-2-3, adelgazar y perder volumen es muy sencillo. Sigues comiendo, no son batidos. Enriqueta, cuéntanos.
Con el plan 1-2-3 vas a desintoxicar y depurar, perdiendo peso muy rápido. Solo en 3 semanas bajas de 3 a 7 kilos.
La primera semana limpias.
Eliminas volumen, pierdes la barriguita y 2 kilos menos con los sobes de piña.
La segunda semana renuevas.
Los michelines desaparecen, la ropa ya te baila, sobes de naranja.
Tercera semana capta grasas.
Son cápsulas adelgazantes, apto para todos, y el colesterol y la diabetes bajo control. Llámame, infórmate, 650-51-52-53.
Recuerda que el plan 123 es económico, tiene registro sanitario y que lo vas a recibir sin gastos de envío, llamando al 650-51-52-53. Además, recibirás gratis 3 infusiones de Tox, más lipo, más drena, y el gel adelgazante de Rolones, para destruir la grasa. Llama o envíanos un WhatsApp al 650-51-52-53 e infórmate sin compromiso. 650-51-52-53.
Arribem a les dues. Recordeu que podeu tornar a recuperar i sentir totes les xerrades que hem tingut aquí al programa, tant arrere com a migdia, a la web de la casa, www.cope.es. Arribem a les dues, continuem explicant el que més t'interessa a Migdia Cope amb Pilar García Muñiz.